Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
El govern mantindrà els grups bombolla a les escoles el proper curs escolar que començarà el 13 de setembre. El president Pere Aragonès i el conseller d'Educació han explicat fa uns minuts que la setmana que ve detallaran les mesures anticovid que es prendran per la tornada a l'escola. Familiars dels avis de la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts a la Garrotxa, on han mort 8 persones per coronavirus, asseguren que l'origen del brot és una treballadora que va anar a la residència tot i saber que era positiva. Aquest matí han advertit els Mossos perquè ho investiguin. I atenció amb el que ha passat en l'última convocatòria de places per treballar a Correus. S'han rebut més de 150.000 sol·licituds per cobrir 3.381 places. De seguida els detalls, abans els esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Samuel. Umtiti es queda al Barça. El club ho ha comunicat avui mateix després d'uns mesos d'anades i vingudes de soroll, d'escoltar ofertes insuficients des de la Lliga Francesa i que no agradaven tampoc al jugador. No s'ha acabat de concretar res i el francès es queda a Can Barça com a mínim fins l'estiu de 2023, el dia que Sergio Busquets ha arribat a un principi d'acord per la reformulació del seu
salari. A RAC 1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
El govern aclarirà la setmana que ve quines mesures es prendran per l'inici del curs escolar. L'únic que se sap a hores d'ara és que escoles i instituts hauran de seguir funcionant amb grups bombolla independents. Ho han deixat clar el president Pere Aragonès i el conseller d'Educació, que avui han visitat centres educatius a les comarques de Girona. Anem cap allà. Maria García, bon dia.
Bon dia. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha exposat que estan treballant juntament amb el Departament de Salut per determinar les mesures anticovid que aplicaran aquest curs escolar i que les anunciaran la setmana vinent. De moment sí que ha dit que seguiran la línia del que es va presentar el mes de maig. Només ha confirmat que hi haurà un 100% de presencialitat, que els alumnes continuaran fent classe en grups bombolles i que probablement els estudiants vacunats no caldrà que facin quarantena en el cas que aparegui un positiu entre els alumnes del seu curs.
Quan hi havia un positiu dins d'un grup estable de convivència, tant a l'escola com a l'institut, es confinava, es quarantenava. A mesura que ens anem aproximant a aquestes xifres altes de vacunació del nostre alumnat i també en funció de que tinguin tota la pauta complerta, amb el Departament de Salut s'està estudiant aquesta setmana que aquest alumnat, segurament, amb tota probabilitat, és una decisió sanitària, no caldrà que faci quarantena.
Per tal de començar el curs escolar amb la màxima seguretat, tant Cambray com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han fet una crida als adolescents perquè es vacunin abans del 13 de setembre.
Mentrestant, a les portes de l'última nit amb toc de queda a Catalunya, en 19 pobles i ciutats, els policies locals donen per fet que no podran controlar els botellons arreu del país. El sindicat d'agents locals i de Mossos d'Esquadra veuen a venir nits molt complicades per mantenir l'ordre públic, Dani Cortés.
El portaveu del sindicat de policies locals i Mossos d'Esquadra, Daniel Bel, ha reconegut al món RAC1 que els ajuntaments ja tenen ordenances per impedir els botellons, però que és molt difícil actuar i moltes vegades la presència policial empitjora la situació.
Dintre d'aquestes concentracions, entrar a la policia és encara complicar més la situació, tenint en compte que la gent que està al carrer no està prenent cap manilla, està consumint alcohol i, evidentment, això es pot portar molts problemes a l'hora de denunciar les persones, a l'hora d'intervindre, a l'hora de que mantinguin la distància. Evidentment, això és complicat.
Segons Bel, les nits no seran més tranquil·les fins que no puguin obrir les discoteques.
Una de les ciutats que perd el toc de queda és Salt, al Girona. És el municipi gran amb pitjors indicadors de tot el país. Té una incidència setmanal de 440 casos per 100.000 habitants. Tot i això, el seu alcalde, Jordi Vinyes, diu a RAC1 que no pateix pel final del confinament nocturn.
En un municipi com Salt, que no som un municipi turístic i que tampoc tenim una activitat d'oci molt elevada, a nosaltres el nivell de capacitat de control de les activitats que es duen a terme no ens afectarà, crec, més del que ja anem fent aquests dies, en què sí que hi ha l'aplicació del toc de queda. En aquest sentit, a nosaltres la solidificació de la mesura no crec que ens afecti excessivament.
Tot i l'alt nombre de contagis de Salt, la incidència al municipi va a la baixa. També evolucionen bé els principals indicadors de tot el país. Avui s'han comunicat 1.600 casos nous, que són 400 menys que fa una setmana. I una treballadora contagiada seria el focus del brot per coronavirus que hi ha a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, on en una setmana hi han mort 8 avis. Un dels familiars afectats ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra perquè aclareixin què ha passat, Alba Mor.
L'advocada d'un dels familiars, Leire López, apunta
assegurat que la cuidadora hauria anat a treballar conscient que era positiva per Covid. López diu que també s'ha d'investigar si hi hauria anat per voluntat pròpia o obligada pels responsables de la residència.
Porque de esclarecerse los hechos y entenderse que es responsable o bien la trabajadora y también, en este caso, la residencia por no haber supervisado y, lógicamente, controlar que todos los protocolos establecidos por la Generalitat se seguían, podríamos encontrarnos ante un concurso ideal de delitos de homicidio por imprudencia.
De moment només una família ho ha denunciat i esperen que més afectats s'hi uneixin per fer una demanda col·lectiva. Un ampli dispositiu dels Mossos i la Guàrdia Urbana amb helicòpter fins i tot busquen el pare i presumpte assassí d'un nen de 2 anys aquesta nit en un hotel a Barcelona. Tot apunta que es tracta d'un altre cas de l'anomenada violència vicària. L'home hauria matat la criatura per fer mal a la seva dona de qui s'està separant, Benet Íñigo.
De fet, va ser la dona qui va avisar els Mossos que la seva exparella havia segrestat el fill de tots dos i l'amenaçava amb fer-li mal com a venjança per la separació. Segons ha avançat la cadena SER, en un missatge li deia fins i tot que es penediria de la decisió que havia pres. La policia va comprovar que l'home s'allotjava en un hotel del barri del Poble Sec, però quan hi va arribar, cap a 2:15 de la nit, ja va trobar el nen mort a l'habitació. El pare havia fugit. Revisant les càmeres de seguretat, els Mossos han comprovat que el sospitós primer surt al passadís de la 7a planta de l'hotel per comprovar que no hi ha ningú i després fuig de l'hotel, però no per la porta principal, sinó saltant la tanca que envolta la piscina a l'interior d'illa i dirigint-se a Montjuïc. És per això que a bona part del matí un helicòpter de la policia ha sobrevolat el parc com un element més de l'ampli dispositiu que s'ha desplegat per detenir-lo. El jutjat de Guàrdia de Barcelona s'ha fet càrrec del cas i ha decretat la causa secreta.
Més coses. El Partit Popular vol que el govern espanyol doni explicacions al Congrés per la reunió bilateral entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. És un dels temes que els populars han posat damunt la taula a la Diputació Permanent, que es reuneix avui després de les vacances d'estiu. Congrés dels Diputats, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, avui alguns dels diputats han tornat a la feina. Hi ha reunió de la Diputació Permanent, que és l'òrgan del Congrés que està operatiu fora del període de sessions ordinari. A l'ordre del dia, diverses peticions de compareixença, entre elles les que ha formulat el Partit Popular perquè compareguin la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i la de Transports, Raquel Sánchez, perquè expliquin quins són els acords que han pactat amb Catalunya. La diputada del PP, Isabel Borrego, acusa el govern de Pedro Sánchez de menystenir la resta de comunitats i el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, l'acusa de crispar.
Queda claro el fracaso de la estrategia apaciguadora de Sánchez ante los líderes independentistas indultados. Eso sí, en la estrategia del gobierno, mientras se hacen concesiones a unos...
Estamos para resolver problemas, que no se nos olvide. ¿Sirve de algo lo que han dicho hoy aquí en torno a una reunión y pública? Dejen de intentar hacer anormal lo que es absolutamente normal.
El PP, Vox i Ciutadans també reclamen la compareixença de Pedro Sánchez del Congrés perquè doni explicacions sobre la gestió de la crisi de l'Afganistan i també sobre la declaració de l'estat d'alarma i el confinament domiciliari que el TC va dir que era il·legal.
Mentrestant, el PSC demana més diàleg entre els partits polítics catalans abans de plantejar negociacions amb l'Estat. Salvador Illa considera que si no hi ha una entesa a Catalunya, les converses amb Madrid no donaran fruits. N'ha parlat des de Mallorca abans de participar en una conferència del Cercle d'Economia. Més detalls, Cesc Giró.
A les portes d'aquí a poques setmanes, el dia 13 de setembre, de la taula de diàleg ha estat Generalitat, Illa insisteix que cal acordar a Catalunya quina ha de ser la posició de la Generalitat en aquesta i altres trobades entre governs. Ho considera imprescindible, diu, per recuperar el consens del país.
Reclamo justamente que haya un diálogo en Cataluña, un diálogo entre los catalanes, ¿no? El diálogo que es muy importante entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, las reuniones bilaterales que ha habido, las previstas en el Estatut, son muy importantes, pero si solo hacemos esto es un diálogo cojo. Tiene que ser complementado con un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas.
I també retreu a Pere Aragonès que encara no hagi presentat uns nous pressupostos de la Generalitat. Lamenta que els actuals, diu, són prepandèmia, una anomalia segura molt gran. I recorda el president que es va comprometre a portar uns nous comptes del bracet a la investidura.
Les evacuacions continuen contra rellotge a l'Afganistan mentre els experts alerten d'un nou drama humanitari a partir de setembre. Els afganesos que no aconsegueixin sortir del país abans del 31 d'agost, quan es retiraran les tropes nord-americanes de l'aeroport, ho tindran magre per marxar. A RAC1, el periodista Amador Guallà, que va viure 10 anys a l'Afganistan, assegura que l'opció per sortir serà passar les fronteres a peu i que allà hi haurà màfies que se n'aprofitaran.
L'evacuació s'acabarà i els que quedin, si volen marxar, hauran de creuar la frontera a peu. No ho posaran fàcil, però no només els talibans. L'Iran i el Pakistan ja fa molts anys que no volen més refugiats afganesos. L'Iran té gairebé 1 milió de refugiats, igual que el Pakistan, que passa del 1 milió de refugiats afganesos. Els civils encara ho tenen molt, molt difícil, així que hauran de pagar màfies, hauran de fer-ho il·legalment. Serà un nou drama humanitari.
Guallar creu que els col·laboradors internacionals ho tindran una mica més fàcil per continuar marxant més enllà del 31, però assegura que dependrà de les converses diplomàtiques dels països amb els talibans. De fet, Alemanya assegura que continuarà intentant evacuar els seus col·laboradors més enllà del 31. En una piulada a Twitter, un dels portaveus dels talibans assegura que permetran l'operació de vols comercials al país més enllà del 31. Exposar el fum del tabac als bebès accelera el seu envelliment, els genera més risc de patir malalties metabòliques, cardiovasculars o neurodegeneratives d'adults. Ho ha demostrat l'Institut de Salut Global de Barcelona amb dades de més de 1.000 nens. Dani.
Els investigadors han estudiat els casos de 1.137 nois i noies d'entre 6 i 11 anys. Han comparat l'estat d'envelliment del seu cos mitjançant informació genètica amb el que els tocaria parlar de ti. Han vist que quan la mare fumava durant l'embaràs o els pares fumaven quan eren bebès, quan ja tenen més edat, tenien un estat biològic que no els tocaria pels anys que tenen. En parla RAC1, la investigadora del projecte, Mariona Bustamante.
Veiem que en sang, com a mínim, veiem una acceleració en l'envelliment. Sí. El cos està més envellit. I restant l'edat epigenètica de l'edat cronològica, ens podem fer una idea sobre si una persona ha envellit més ràpidament o més lentament que una altra.
També han detectat altres factors que causen l'envelliment, com la contaminació, concretament la contaminació dins de casa. L'IES Global de la Caixa estudiarà a partir d'ara les implicacions que això té per la salut d'aquests nois un cop fan 14 anys.
Ho dèiem, a portada allau de sol·licituds per treballar Correus, que ha obert una convocatòria per cobrir 3.381 places amb contracte indefinit arreu de l'estat espanyol. Fins a 150.000 persones s'hi han interessat, multiplicant per 45 les places que s'ofereixen. A Catalunya són 840 les places que s'obriran, Sergi Alemany.
La convocatòria contempla 698 noves places per treballar a Barcelona, 40 a Girona, 48 a Lleida i 54 a Tarragona. És per fer tasques tant de repartidor com per classificar cartes i per atenció al client en oficines. En declaracions a RAC1, la secretària a Barcelona del sindicat Comissions Obreres de Correus, Juan y Cerezo, creu que la convocatòria es queda curta.
Un total de 840 places que, òbviament, són insuficients per la necessitat real a Barcelona i a la resta de Catalunya. La contractació d'aquest estiu ha sigut mínima. No només som una empresa de paqueteria o tal, som algú més. Ara, el 2021, estem fent el del 2019.
Per fer la selecció d'aquest personal, Correus ha convocat exàmens el proper 12 de setembre a Fira de Barcelona.
I macrooperació policial a Salou, el Tarragonès, contra la falsificació de productes de marca. La policia espanyola ha detingut 42 persones i s'han intervingut més de 30.000 objectes falsificats. Haurien generat al mercat un negoci de prop d'1 milió d'euros. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Montse. La investigació de la policia espanyola, en coordinació amb l'agència tributària, va començar arran de la denúncia de diverses marques. S'havia detectat una gran quantitat de productes falsificats en botigues properes al passeig marítim de Salou. L'operatiu policial es va desplegar per la localitat de la Costa Daurada amb la inspecció de gairebé mig centenar de botigues on presumptament es venien productes falsificats de marques molt reconegudes. Els 30.000 productes confiscats haurien generat al mercat un negoci proper al 1 milió d'euros. La policia ha decomissat samarretes, ulleres de sol, rellotges i tota mena de productes tèxtils i de complement. També s'han confiscat planxes preparades per falsificar les marques. Les 42 persones detingudes estan investigades per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
El nen de la portada del disc més famós de Nirvana, Nevermind, ha denunciat el grup per pornografia infantil. Spencer Elden és el nen que surt a la portada del disc de Nirvana de l'any 91. Apareix sent un nadó de poc mesos dins una piscina i perseguint un bitllet que feia d'esquer penjat en un fil de pescar, Marta Vilageliu.
30 anys després, Elden ha demanat a tots els integrants del grup, fins i tot els que en aquell moment no formaven part de la banda, segons el seu advocat, posar diners a la foto que fa de nen estigui representat com un treballador sexual. Tot i aquesta denúncia, Spencer Elden ja havia recreat la imatge de la portada quan era adolescent i també d'adult. El 2016 la va imitar per celebrar els 25 anys de la publicació del disc. Ara reclama una indemnització per compensar els danys que, segons ell, ha patit i seguirà patint de per vida.
I la previsió del temps aquesta tarda es repetiran les tempestes, però no a tot arreu. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, aquesta tarda descarregaran sobretot cap a les comarques del sud, cap a les Terres de l'Ebre, també cap al Pla de Lleida, punts del Pirineu i del Prepirineu.